6 minuts i mig per arribar a 11:15 del matí. Aquesta tarda, Sant Cugat presentarà les activitats que serviran per commemorar durant tot aquest any 2014 el tricentenari dels fets de 1714. Aquest acte el presidirà l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, i també hi serà el comissari nacional de l'any del tricentenari, el senyor Miquel Calçada, que a aquesta hora ens acompanya al programa. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Aquest dissabte es va celebrar a Lleida, a la Seu Vella, l'acte inaugural del tricentenari, un escenari emblemàtic de la Guerra de la Successió, perquè Lleida va ser la primera capital catalana en caure a mans borbòniques. Què tal aquest primer acte, l'experiència?
Efectivament, Lleida va ser la primera ciutat catalana a caure, això va ser l'any 1707. El 2007 es va fer doncs una commemoració d'aquest fet, i aquest any, que és el del tricentenari, doncs ens va semblar que era un escenari, un molt bon escenari per iniciar les activitats, no? La veritat és que l'acte em sembla que va anar força bé, i la gent que el va poder veure per la televisió, doncs vaja, espero que els agradés.
Quines activitats hi ha previstes per tot l'any, per pel tricentenari, per així a grosso modo, no cal cap en concreta?
No, a veure, clar, nosaltres hem volgut donar una idea de commemoració certament equilibrada, és a dir, independentment del fet que es tracta de doncs això, de recordar i per tant de commemorar, i que tindrà les seves activitats concretes, ja sigui a través de la gran exposició que farà el Museu d'Història de Catalunya a partir de finals de febrer, 311 de setembre, o el Born, que ja està funcionant des del setembre de l'any passat, o dels dos congressos, un que farà la nostra Acadèmia Nacional, que és l'Institut d'Estudis Catalans, i l'altre, per altra banda, que sota els auspicis també del Museu d'Història i de la Pompeu Fabra tiraran endavant cap al mes de març. És a dir, per tant, activitats estrictament històriques o de record històric. Nosaltres hem volgut equilibrar, com deia, aquesta commemoració i donar-li un caràcter, per una altra banda, de moment, per tal de repensar-nos com a país i de fer tot un seguit d'activitats que ens puguin projectar cap al futur, no? I en aquest sentit, doncs home, tindrem en l'apartat d'economia idees que mouen Catalunya, que serà una exposició itinerant, la indústria creativa també com a motor de transformació econòmica de Catalunya, que volem posar en valor precisament aquest fet, i després en l'apartat de pensament, i això sí que m'agradaria destacar-ho, hi haurà aquest primer congrés internacional de prospectiva, això serà l'últim trimestre de l'any, i el primer fòrum internacional d'educació i tecnologia, és a dir, repensar de quina manera la tecnologia interacciona amb l'educació.
Tot plegat, uns actes que s'estendran durant tot el 2014. De fet, hi ha hagut algunes crítiques, Miquel, respecte al pressupost destinat als actes del tricentenari, xifrat en 3 milions d'euros. Què en penses al respecte?
No en puc pensar res més. A veure, la xifra de 3 milions d'euros doncs és una xifra elevada com a xifra absoluta, però si la posem en context del que significa doncs una commemoració nacional, i si a més la posem en context doncs del que significa amb altres països, diguéssim, normals, una commemoració d'aquest tipus, doncs és una xifra francament modesta. Dit això, també m'agradaria subratllar que aquesta commemoració compta amb el concurs de diferents departaments de la Generalitat, i que tots aquests departaments de la Generalitat, si no fessin activitats destinades al tricentenari, en farien unes altres. Per tant, tot això entra dins l'ordinari de cada pressupost. Però, en definitiva, em sembla que com a país el debat de si aquests diners haurien d'estar destinats cap a una banda o cap a una altra, francament, no és un debat que penso que és una mica, si em permeteu, una mica simple, perquè penso que també hem de poder fer aquest tipus de commemoracions.
Parlant de crítiques, el diputat del Partit Popular, Rafa López, el va comparar a vostè i a Toni Soler amb Los Morancos. De fet, va dir que quan va sentir que éreu vosaltres dos qui us encarregàveu, pensava que farien un espectacle humorístic, va dir. No sé què en pensa vostè al respecte.
No, a veure, aquesta és una frase i un d'allò molt ocurrent, i en aquest sentit doncs felicitar el diputat del Partit Popular. Dit això, a mi els morancos, francament, em mereixen molt respecte i amb els anys més. Cosa diferent seria si ens hagués comparat amb altra gent, no? Però al marge d'això, a mi el que m'agradaria és que el senyor...
Rafa López.
Rafael López, doncs, home, en tot cas, que mirés exactament doncs altres aspectes d'aquesta commemoració i fes la crítica que creies oportuna. Si tota la crítica que ha de fer és que semblem els morancos, doncs benvinguda, però vaja, és molt pobre.
De fet, aquest any 2014, més enllà del tricentenari, és un any molt especial. Recordem que el 9 de novembre hi ha prevista aquesta consulta per decidir el futur de Catalunya. Vostè creu que el 9 de novembre es votarà?
A veure, si m'ho pregunta a mi personalment, doncs sí, crec que sí, que es votarà, no tinc cap mena de dubte. Vaja, aquesta és la voluntat majoritària del poble de Catalunya, que ha quedat expressada com a mínim en dues ocasions d'una forma contundent, i les enquestes doncs així ho van revelant, i per altra banda és l'expressió del president de Catalunya que així ho va comunicar. Per tant, des d'aquest punt de vista no en tinc cap mena de dubte. El dia 9 de novembre serem cridats a una consulta, sigui d'una manera o d'una altra, i sempre dins de la legalitat.
De fet, parlant d'aquesta legalitat, ahir li preguntàvem el mateix a Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, i la segona pregunta que li vam fer al respecte va ser: i si no es vota, què?
No, és que vaja, jo no contemplo cap més escenari, és evident que s'ha de votar, no? I és evident que estarem cridats a votar, ja sigui específicament doncs per aquesta qüestió o doncs a través d'un altre mecanisme legal que ens permeti votar i que ens permeti d'alguna manera expressar doncs aquesta voluntat, que és justament la que commemorem aquest 2014. És a dir, estem d'alguna manera mirant el passat precisament per entendre per què hem arribat fins aquí, per què som com som, i també, si em permeteu, celebrar que com a poble, després de 300 anys i després d'haver combatut, tal com va dir el president de la Generalitat en l'acte d'inauguració, amb estats molt poderosos, com són l'estat espanyol i França, doncs Catalunya encara és present, encara és ben viva i, a més, amb una part majoritària, substancial, de la seva població que demana anar molt més enllà.
Òbviament, el dia 9 de novembre és un dia marcat en vermell. El calendari també estarà marcat en vermell el dia 11 de setembre, que serà un dia, entenc, molt especial. Què teniu preparat per aquest dia?
Evident, és un dia molt especial, i per què és tan especial? Doncs el que estem és valorant diferents escenaris, però en aquests moments, com vostè comprendrà, es fa una mica complicat dir el dia 11 de setembre del 2014 exactament en quin punt d'aquest recorregut de transició nacional estem, en quin punt estarem, no? I des d'aquest punt de vista, doncs podria semblar fins i tot... estrany i extemporani ara mateix dir, no, escolti, el dia 11 de setembre del 2014 el que estem plantejant és això, això i això. Bé, nosaltres el que tenim sobre la taula són diferents escenaris, i en funció de com evolucioni en triarem un o altre, però en aquests moments permeti'm que no li especifiqui què és el que tenim pensat per l'11 de setembre del 2014.
En tot cas, esperarem a veure què teniu preparat per aquest acte. D'altra banda, en plana d'actualitat, sabem que Mariano Rajoy ha estat de visita a Washington amb Barack Obama. En aquesta reunió que han mantingut no havien de tractar el tema de la independència de Catalunya, però finalment a la ronda de preguntes dels periodistes sí que ha sortit aquest tema. Mariano Rajoy, davant Obama, ha dit que Catalunya no serà independent, i a més ha dit que en cas que fos així, el país més petit, en aquest cas Catalunya, quedaria perjudicat. Quina opinió li mereix tot plegat?
No, a veure, l'opinió que em mereix tot plegat és que em sap greu que doncs l'estat espanyol, en boca del president del govern espanyol, doncs expressi contínuament aquest tancament. Jo espero i desitjo, i vaja, no li dic que estic convençut, però m'agradaria estar convençut que per part del govern espanyol doncs tenen una una visió estratègica i saben doncs el que volen fer. És a dir, jo no em puc creure que tota la resposta al neguit que planteja la societat catalana es redueixi a un no constant. És a dir, no seria propi d'un govern, i encara menys del govern espanyol. Per tant, no sé quan tardaran, però espero que arribarà un dia en què doncs oferiran un altre tipus de resposta. Per altra banda, perquè d'altra manera no es pot entendre. És a dir, aquest és una qüestió que està sobre la taula i no és propi, no d'aquest govern, sinó de cap govern, intentar mirar cap a una altra banda o intentar obviar-la. Jo crec que arribarà un moment en què el govern espanyol, doncs d'alguna manera, haurà de seure's a la taula i parlar. I aquest fet és el que també pot donar legitimitat absoluta també a la postura que tingui. Ara, mentre continuï aquest tancament i aquest no, i sobretot l'amenaça constant, doncs francament es fa poc creïble.
Mm-hmm. Mira, parlant de l'entrevista que vam fer ahir mateix, xerràvem amb la Muriel Casals d'Òmnium i també amb la Carme Forcadell de l'Assemblea Nacional de Catalunya. La Carme Forcadell, preguntant-li què passaria l'endemà de la consulta, ens va dir que l'endemà tot seguiria igual, tothom estaria més tranquil i, per tant, ja es podria parlar tranquil·lament amb el govern espanyol. En la seva opinió, què passaria l'endemà de la consulta? Surti sí o surti no?
A veure, doncs, si surt no, crec que haurem d'acceptar la voluntat del poble de Catalunya, de la manera que si surt sí, doncs s'hauran de fer unes passes determinades. No? En tot cas, a mi em sembla que l'endemà de la consulta hi haurà un fet substancial, i és que finalment el poble de Catalunya s'haurà pogut expressar i per tant tindrem una fotografia i una visió del que realment s'ha votat. No? A partir d'aquí, en fi, aquests processos són, no és que siguin complicats, però sí que requereixen el seu temps. No és que ens llevem demà i el món hagi canviat de cop i volta, però sí que, efectivament, hi haurà un canvi de mentalitat i que, mica en mica, doncs, anirà portant també aquest canvi pel qual estem doncs, una part, com deia, majoritària de la societat advocant. No? Uh-huh. A mi em sembla que serà l'altra cosa que haurà canviat el dia després d'aquesta consulta és, sobretot, si, com esperem, doncs el sí és el que guanya, haurà canviat la relació amb l'estat espanyol i d'alguna manera serà una relació adulta, no subordinada, serà una relació de tu a tu i em sembla que és l'única manera que amb la que es poden portar dos veïns, no? I a més, deixi'm li dir una altra cosa. Sí. Difícilment entre... Vaja, em sembla que aquesta és una qüestió que l'acadèmia té perfectament delimitada i estudiada. Entre democràcies, els conflictes, els problemes, o les situacions, o les qüestions, es resolen sempre damunt d'una taula. Difícilment trobarà vostè una democràcia immersa, doncs, en un tipus... entre dues democràcies, vaja, immerses en un tipus de conflicte i que no es resolgui d'aquesta manera que li estic dient jo.
Tant de bo sigui així. Tenint en compte, a més, tornant a fa 300 anys que la guerra de successió va implicar molts països d'Europa i ha previst estendre, si no vaig errat, els actes del tricentenari més enllà de Catalunya, oi?
Sí, el que pretenem és, a través de... de tot un seguit d'activitats, doncs fer-ho amb ciutats emblemàtiques com són Londres, com són Viena, com són Estrasburg, Berlín i Brussel·les, al marge de Nova York i de Washington. I el que pretenem és mostrar-nos, ara que el món doncs té el focus mediàtic posat sobre Catalunya, doncs mostrar-nos precisament tal com som, amb les nostres fortaleses, amb els nostres valors i explicar-nos en primera persona, no a través d'una altra persona com malauradament ha passat tantes vegades. Jo recordo fa 3-4 anys 4 anys, un dia que estava fent una cerca en diferents mitjans de comunicació internacionals sobre la paraula Catalònia, doncs que si sortien 3 o 4 o 5 entrades en 200 anys era tot el que sortia, no? I bàsicament sortia, doncs, durant la República, la proclamació de la República, i després, doncs, esmentaven sobretot el concert que va fer el mestre Pau Casals a la Casa Blanca i més endavant doncs el concert que va fer les Nacions Unides, i pràcticament no hi havia cap més detall de la paraula Catalunya. Evidentment, si posava Barcelona sortia el que vostè volgués, no? Bé, això ara s'està invertint, i des d'aquest punt de vista em sembla que com a país, com a cultura, com a poble, ho hem també d'aprofitar.
El lema del tricentenari és érem, sem, som i serem. Per tant, cal reivindicar la història de Catalunya en aquest cas, i també la història en qüestió d'aquesta guerra de successió. Tenim prou clara la nostra història?
A veure, jo crec que més que reivindicar-la cal conèixer-la, o si més no cal acostar-s'hi. O miri, si ja anem més enllà, com a mínim que no ens hi posin pals a les rodes, no? És a dir, aquesta és una història que ha estat amagada o que ha estat esbiaixada, com moltes, i l'únic que demanaria des del comissariat del tricentenari és que, independentment dels prejudicis que tingui cadascú, doncs s'hi acostés i fossin capaços de difondre-la de la manera, si vostè vol, més escèptica possible, si és que això precisament és possible, però en tot cas que es conegués, en tot cas que la gent s'hi acostés, no? Perquè només des del coneixement podem valorar situacions actuals, per descomptat, i podem d'alguna manera preveure algun altre moment de la història. Per tant, el lema d'aquesta commemoració, que és érem, punt, som, punt, serem, sense punt, perquè el serem encara el tenim per escriure, el que volem és, amb la mirada posada al futur, tenir clar què és el que va passar, també. I per tenir clar què és el que va passar, ho hem de revisar, no? I aquesta és una història, concretament la de la Guerra de Successió, però també la història moderna de Catalunya, que no se'ns ha acabat d'explicar, o en tot cas doncs s'ha intentat passar molt per sobre, diguem que era una època de decadència, etc. El que em sembla substancial de tot plegat és que en un moment en què el poble de Catalunya podria perfectament haver desaparegut i quedar doncs subsumit o quedar marginat, o directament, diguéssim, haver desaparegut com a poble, doncs això no ha estat així. I per més que la història doncs ens ha jugat, per dir-ho així, males passades, Catalunya ha tornat a renéixer, no? I ho va fer després del 1714. Un moment molt clar va ser durant la Renaixença, després, ara fa 100 anys, justament 100 anys, el 1914, amb la Mancomunitat i aquest seny ordenador que, doncs, segurament que no se li ha fet a tota la justícia que se li hauria d'haver fet, que va ser el president de la Mancomunitat, el senyor Enric Prat de la Riba. Aquest va ser un altre moment important, però que malauradament va acabar amb un altre punt fatídic, com va ser la Guerra Civil, aquests 40 anys, i després hi hem tornat una altra vegada. I ara som aquí precisament per demanar doncs allò que demanen totes les nacions normals en cas que no ho tinguin, que és doncs poder mirar al futur sense cap mena de constrenyiment i tenint tota la sobirania per aportar el que creguin que han d'aportar al concurs de les nacions lliures del món.
Senyor Miquel Calçada, comissari nacional de l'any del tricentenari, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, i fins la propera, i molta sort amb aquesta tasca.
Moltes gràcies a vostès i també als oients de Ràdio Sant Cugat, al teu costat.
Un eslògan antic però encara vigent. Gràcies.
A